Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
La policia local de Tortosa està investigant si els darrers incendis que s'han produït al municipi han estat provocats, segons ha explicat l'alcaldessa del municipi, Meritxell Roger, la qui ha demanat a la ciutadania la màxima col·laboració amb la policia per resoldre quina ha estat la causa d'aquests focs.
Que està la policia investigant si es tracta de provocats, d'incendis provocats o no, i per tant sí que demanaríem des de l'Ajuntament de Tortosa que qualsevol persona que hagi vist o que hagi detectat alguna cosa, la màxima col·laboració i que es posi en contacte amb la policia local per tal de poder resoldre quina han estat la causa d'estos incendis.
El primer d'aquests focs va tenir lloc la matinada de dissabte a diumenge i després n'hi va haure un altre diumenge i tres més ahir dilluns. En un d'aquests focs d'ahir dilluns va caldre desallotjar quatre immobles, els habitants dels quals ja van poder retornar a les seves llars ahir mateix.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Els 10 pobles del Penta 1 també rebran els recursos extraordinaris del Fons de Transició Nuclear aquest mateix any. Així, tots els municipis en rebran la mateixa quantitat al mes de juliol i part dels diners s'agafaran del 50% per a projectes. I és que l'òrgan de govern del Fons de Transició Nuclear ha decidit que els recursos extraordinaris, que se'n repartiran enguany excepcionalment, entre la 80ena de pobles de les àrees nuclears del Penta 2, també els rebin els 10 municipis del Penta 1 que en quedaven exclosos. Els diners per al Penta 1 s'agafaran del 50% que s'han de destinar a projecte. Totes les assignacions es faran al mes de juliol, quan es tornarà a reunir l'òrgan de govern i escollirà les iniciatives i propostes on es destinaran la resta de recursos. La recaptació de l'impost nuclear d'enguany no s'ha quantificat, tampoc la meitat que retorna al territori, i també falta concretar amb quin criteri s'escull el municipi més gran i més petit de les dues àrees nuclears d'Ascó i Vandellòs. El secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, comunicava d'aquesta manera la decisió de l'òrgan de govern del Fons de Transició Nuclear de fer arribar la mateixa quantitat de recursos extraordinaris que es preveuen enguany per a la zona del Penta 2 als 10 pobles del Penta 1.
La resta per projectes enguany, excepte aquelles quanties que vagin als municipis que estiguin a zona Penta 1, que rebran, i que no estiguin a cap a zona d'afectació Penta 2, que rebran una quantia igual al que reben els municipis de Penta 2. Llavors sobraran una sèrie de recursos, perquè això serà una petita part de la resta del 50%, que aquests sí que aniran per projectes i que començarem d'alguna manera a distribuir o a fixar els criteris en el pròxim òrgan de govern que s'ha fixat pel mes de juliol.
Segons ha avançat Castellanos, també al mes de juliol es farà la segona reunió de l'òrgan de govern per fixar els criteris per distribuir la resta dels recursos, uns 26 milions d'euros més que han de finançar projectes a l'àrea de 10 quilòmetres de les plantes nuclears. De fet, segons ha explicat Castellanos, enguany serà l'única vegada que la meitat dels recursos dels fons nuclear es reparteixen equitativament entre tots els ajuntaments.
No és exactament la mateixa repartició. El que estem dient és el 50% que va assignat a Penta 2 i que la llei aprovada pel Parlament de Catalunya diu que ha de ser de forma igualitària. L'òrgan de govern el que ha aprovat avui és que aquesta part d'aportació també, diguéssim, vagi als municipis que formen la zona Penta 1, que és una petita part de la resta del 50% del fons.
Per la seva banda, l'alcalde de Flix, Francesc Barbero, ha reconegut que el satisfà que s'estengui el tracte igualitari amb aquesta decisió d'incloure els pobles del Penta 1 en el repartiment extraordinari del fons nuclear del 2023.
Sí, bé, com a municipi de zona 1, valorar especialment de forma positiva doncs, que s'hagi fet extensiu també als municipis de zona 1 aquest mecanisme excepcional i provisional només per al 2023 d'accedir directament a una part dels fons nuclears per evitar doncs, que els municipis més propers quedessin agreujats en el sentit de que haver d'esperar una tramitació de reglament que doncs, el secretari ja ha anunciat que costarà encara uns mesos i que ens podia abocar doncs, als municipis més propers als centrals de no tindre per enguany 2023 cap mecanisme, cap dotació de fons per poder tirar endavant projectes que ja teníem definits o que anirem definint. Per tant, valorar molt positivament doncs, que aquest tracte igualitari s'ha extès al conjunt de les dues zones nuclears, tant la zona 1 com la zona 2, i que per tant no deixi doncs, ni damnificats ni agreujats en un mecanisme que no és l'òptim, no és el que ens sentim còmodes els ajuntaments han volgut i ho han fet palès a totes les ocasions que hem tingut de fugir de repartidores, però la llei ho estableix així i almenys ja que s'ha de fer un mecanisme excepcional per enguany que sigui igualitari i afecti a tots els municipis, no només els de zona 2.
L'alcalde de Flix, Francesc Barbero, espera que no hi hagi nous incendis polítics, s'ha dit, davant del consens de l'òrgan de govern del fons nuclear en aquesta decisió, no contemplada per la normativa, però possible.
L'òrgan almenys ho ha sigut. Esperem doncs, que ho sigui més enllà de l'òrgan. No entendríem que algú insistís per continuar excloent els municipis de zona 1, que ja hem estat prou exclosos de l'òrgan d'avui, i especialment els de la Ribera. La Ribera d'Ebre, en la configuració de la llei que havia impulsat el govern, o els partits que donen suport al govern en aquell moment, avui hagués tingut aquí 10 representants. 10 municipis de la Ribera d'Ebre haguessin estat en aquest òrgan de govern. Només hi han sigut 2 fruit d'esta modificació. Només faltaria ara que se'ns discuteixi també doncs, a la comarca que té més municipis en zona 1 doncs, la idoneïtat de tindre un tracte igualitari i equiparable, equitatiu a la resta de municipis que alguns estan força allunyats dels nuclears.
Per la seva banda, el secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, ha explicat que en aquesta primera trobada no s'ha convidat els alcaldes o representants del poble més gran i més petit, com marca la llei, perquè encara hi ha dubtes sobre la interpretació exacta d'aquest qualificatiu.
A part, la llei també fa menció que hi ha d'haver, diguéssim, 4 municipis, 2 de cada zona d'afectació nuclear, que corresponen, segons diu la llei, al municipi més petit i més gran de cadascuna de les zones nuclears. En aquest sentit, avui no han estat convocats perquè no hi ha, diguéssim, una interpretació exacta de quins són aquests municipis més petits i més grans, perquè no hi ha cap altra especificitat que aquest adjectiu, i per tant, un cop determinem si són els més poblats o són els que tenen més superfície, podrem d'alguna manera saber quins 4 municipis han de ser convocats per la reunió de juliol i formarà part de l'òrgan de govern, òbviament.
Finalment, el secretari d'Empresa i Competitivitat, Albert Castellanos, ha apuntat que el reglament, que s'ha de refer per adaptar-lo a la nova llei, s'haurà de continuar treballant durant tot aquest any.
Serveis informatius d'Antena Caro.
I ara el nostre informatiu, Miquel Àngel Campos, cap de premsa del Club Deportiu Roquetenc, ens fa el balanç entre la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança els pròxims encontres.
Molt bon dia, una setmana més portem l'actualitat del Club Deportiu Roquetenc. Una vegada passat l'aturada de Setmana Santa, les competicions han tornat a la normalitat el cap de setmana dels dies 15 i 16 d'abril. I comencem, com sempre, amb resultats de futbol base. Quan els benjamins doncs, no va haver sòria que tots dos van perdre aquesta setmana. El benjamí groc va perdre a casa contra l'Ames per 0-8, i el Benjamí Roig, que estava fent una gran temporada, doncs va perdre el primer partit de la temporada contra l'Atlètic Molanova en un partit molt igualat i disputat per 1-2. Pel que fa als alevins, aquí sí que va haver més sort que tots dos van guanyar i a més de manera clara. El Roquetenc Groc ho va fer 11-1 contra el Molanova i pel que fa a l'Alevi Roig també va golejar el futbol formatiu Terres de l'Ebre per 7-0. Si pugem un eslou i parlem de l'infantil, doncs aquí tenim una molt bona notícia que l'equip infantil, doncs, es va retrobar en la victòria després de moltes jornades i a més ho va fer de manera brillant al camp de la Sénia, un partit que el Roquetenc perdia 2-0 però amb una remuntada de fe i amb un hat-trick de Dani Maes doncs va acabar guanyant per 2-3 i va sumar 3 punts molt valuosos al camp de la Sénia, aquest infantil del Roquetenc. I pel que fa al cadet per acabar amb el futbol base, diem que va jugar un partit que tenia pendent de la lliga regular contra el Batea per a tancar la lliga, va jugar aquí a casa entre setmana contra l'equip de la Terra Alta i va guanyar per 4-3, un partit molt disputat. Val a dir que en aquesta primera fase de competició el Roquetenc Cadet l'ha acabat en 8a posició sumant 20 punts i el cap de setmana doncs, va jugar el primer partit de la Copa Primavera al camp del Gandesa, el que passa que el Roquetenc es va voler superat clarament per 3-0 en aquest debut a la Copa Primavera Cadet. Repassat al futbol base, parlem del futbol femení, i val a dir que la setmana passada el Roquetenc femení va jugar 2 partits. Recordem que tenia 2 partits aplaçats, en va recuperar un d'ells, al camp de l'Ampolla. Entre setmana va jugar el dimecres passat al camp Ampollero i va guanyar el Roquetenc per manera clara per 1-7. 3 gols de Maripau, 2 d'Alba, un de Joana i un d'Aina donaven aquesta victòria clara al Roquetenc. I el cap de setmana, en la jornada 24, jugava el partit que tocava de Lliga, al camp de l'Amposta i el Roquetenc va tornar a aconseguir una victòria clara i contundent, en aquest cas per 1-9. 4 gols de Maripau, 3 de Joana, un de Montse i un de Tània donaven aquesta clara victòria al Roquetenc, que recupera de moment el liderat de la competició. Val a dir que les jugadores del Roquetenc tenen encara un partit pendent dels que es van aplaçar, que se recuperarà aquesta setmana, concretament aquest dimecres dia 19, a les 8:30 aquí a casa contra el Club Deportiu La Cava, i per tant ja es posaran al dia de partits. Després, quan repassarem la propera jornada, recordarem aquest partit que es jugarà pendent. I ara repassat el futbol base i el futbol femení, parlarem ja del primer equip de la tercera catalana, que en un altre partit aquí a casa rebia la visita de la Joventut Esportiva Flix, un partit que finalment va acabar amb empat a 1. El Roquetens doncs, va estar a punt de trencar aquesta mala dinàmica amb una victòria, però malauradament doncs, la victòria es va escapar a l'últim instant, com ara resumirem. Diguem que el partit doncs, va començar bé per al Roquetens, va sortir pressionant i dominant el partit, tenint ocasions, i el 15 s'avançaria amb 1-0. Una bona jugada de Joel Roig per la banda esquerra faria una centrada i Quim, des de l'interior de l'àrea, faria una rematada i faria el 1-0. El partit es posava de cap al Roquetens, el Flix apenas inquietava la porteria local, però en una jugada aïllada l'equip flixenco es va tenir la gran ocasió d'empatar al 1025. Un penal que va xiular l'àrbitre a favor de l'equip del visitant, en aquest cas, doncs una penal que va cometre Michael, al agafar per la sabata un defensor, penal és clar, no hi ha res a dir. Però el jugador visitant Carlos García faria el llançament de la pena màxima i el porter del Roquetens, que era Tangui, doncs amb una bona estirada apaturaria el penal. Per tant, el Roquetens que marxaria al descans amb 1-0. Va dir que aquesta primera part doncs, va ser molt noble i molt correcta, però l'àrbitre doncs, va tenir una actuació doncs, molt peculiar, que va carregar un criteri que cada falta que es produïa ensenyava targeta groga. Moltes targetes eren totalment innecessàries perquè en faltes al mig del camp sense més conseqüències, però l'àrbitre cada vegada que xiula una falta en l'acompanyada de targeta groga, això va fer que els jugadors marxessin al descans amb 5 grogues, els jugadors del Roquetens, el qual feia presagiar que si l'àrbitre mantenia aquest criteri, doncs possiblement algun jugador se n'aniria a canvi de vestidors abans d'hora, i malauradament així va ser. L'àrbitre de la segona part va seguir el mateix criteri i una falta normal al mig del camp doncs va assenyalar la segona targeta groga al local Pere, i el Roquetens al 1051 es quedava amb 11 moments, havia de jugar amb 10 tot el que quedava de segona part. El Roquetens es va defensar amb molt d'ordre, va fer un bon treball defensiu, fins i tot a la contra va tenir opcions per a fer el 2-0, el Flix apenas va crear perill, el Roquetens tenia el partit gairebé guanyat, estava resistint, tot i tenir moltes targetes grogues, estava resistint i estava pràcticament tenia la victòria a la butxaca, però la jugada més indignant i més polèmica arribaria ja pràcticament al límit del descompte. Una jugada d'atac del Flix, va donar un bolic dins de l'àrea i després d'un rebot el porter del Roquetens Tanqui doncs, va blocar la pilota amb la mà. L'àrbitre, de manera sorprenent, d'una decisió que no ningú va entendre, doncs va interpretar que havia estat una cessió al porter i per tant va xiular lliure i indirecte dintre de l'àrea a la frontal de l'àrea petita. La jugada doncs, va indignar els jugadors del Roquetens, fins i tot els jugadors del Flix es van sorprendre de la decisió arbitral, que ningú de moment sabia ben bé el que havia pitat. I bé, el Flix no va desaprofitar aquesta ocasió, era una falta dintre de l'àrea indirecta, era una ocasió immillorable, el Flix ho va aprofitar per empatar. Aquesta jugada va crear molta indignació, van haver més protestes, més targetes, i el Roquetens volia com si discursava un altre jugador, Joel Roig, per tant que jugaria els 5 minuts de descompte amb 9 jugadors. El Flix es va créixer, va intentar amb doble superioritat intentar aconseguir el de la victòria, però el Roquetens es va defensar i va impedir que els punts marxessin cap a Flix. Ja diem, el Roquetens va marxar molt molest amb l'actuació arbitral, perquè interpretem que les targetes doncs, van tenir un criteri doncs, totalment exagerat, i a més aquesta decisió final d'aquesta falta que va provocar que l'equip visitant empatés. Molta indignació, afortunadament que classificatòriament doncs, no afecta, perquè el Roquetens la classificació pràcticament la categoria la té més que salvada i els primers llocs ja no es pot accedir, però la veritat és que dol perdre un partit d'aquesta manera. Ara la classificació de la tercera catalana quedaria de la següent manera: el Gandesa, líder ferm amb 66 punts, el Gandesa, l'Amposta, és segon amb 55 punts, l'Ametlla és tercer amb 50, amb un partit més, i el Roquetens ara, tot i l'empat, ara puja una posició, és setè, té 33 punts sumats, ha guanyat 9 partits, n'ha empatat 7 i n'ha perdut 8, té 48 gols a favor i 36 en contra. Per baix tanquen el Corbera amb 10 punts i el Benissat pràcticament descendit, que només té 4 punts. Ara el que faríem seria repassar la propera jornada que tenen els equips en competició. Pel que fa a l'equip Benjamí Groc, que juga a la Lliga del Consell Esportiu del Baix Ebre, anirà al camp del Jesús i Maria Roig el dissabte, dia 22, a les 10 del matí. Pel que fa al Benjamí Roig Federat, doncs anirà al camp del Batea en la Copa Primavera el dissabte, dia 22, a les 12 del migdia. I pel que fa als alevins, tindran aquests partits. Pel que fa al Roquetens Groc, va al camp de l'Amposta E el dissabte, dia 22, a les 11 del matí. i pel que fa a l'Ivier Roig rebrà aquí a casa la visita de l'Amposta B el dissabte dia 22 a les 12 del migdia. Pel que fa a l'infantil, en la jornada 24, després d'haver guanyat el camp de la Sènia, a veure si continua aquesta bona ratxa, i pot superar el Juli Maria en un partit que s'ha previst pel dissabte, dia 22, a les 10 del matí. I pel que fa a l'equip cadet, a la Copa Primavera, doncs és un grup imparell i per tant el Roqueteng aquesta setmana descansarà. No tindrà partit el cadet del Roqueteng aquesta setmana. I pel que fa a l'equip femení amateur, doncs tindrà ració doble de partits aquesta setmana, tots dos aquí a casa. Com informàvem abans, recuperarà el partit pendent contra la Cava aquest dimecres, dia 19, a les 8:30 de la tarda. Per tant, aquest dimecres per la nit, si algú es vol apropar al municipal de Roquet, es pot veure un interessant partit de futbol femení entre el Roqueteng i la Cava. Recordem, dimecres, dia 19, a les 8:30 de la tarda. I el partit de lliga que toca per calendari es jugarà el cap de setmana, concretament el diumenge, dia 23, dia de Sant Jordi, a les 12 del migdia. Per tant, aquí a casa tenim un interessantíssim Roqueteng-Cambredó en la jornada 25. Per tant, el Roqueteng té una doble cita aquesta setmana femení per a consolidar-se en aquesta primera posició de la Lliga i donar ja un pas ferm de cara a intentar lluitar pel títol de Lliga, que seria un èxit sense precedents en la història en la jove història del femení del Roqueteng. I pel que fa al primer equip, doncs jugarà l'últim dels partits que tenia a casa d'aquesta sèrie de 9 partits seguits. Tancarà aquesta sèrie jugant aquí a casa contra el Santa Aurora, un equip que va clarament a l'alça. Per tant, un partit que es preveu també interessant, el Roqueteng tindrà ganes de retrobar-se en la victòria. Un partit que està previst a l'horari habitual de dissabte, dia 22, a les 4:30 de la tarda. I repassat ja l'actualitat purament esportiva, volem recordar que ja hem entrat en la setmana en què es preparava la presentació de l'arxiu digital del Club Deportiu Roqueteng. Un acte que estem preparant des de fa moltes setmanes amb molt entusiasme i moltes ganes i que per fi hem arribat a la setmana en què aquest projecte podrà la llum. En un acte molt bonic i molt emotiu que ha previst per aquest divendres, dia 21 d'abril, a les 7 de la tarda a la Biblioteca Mercè Lleixà de Roquetes. És un acte que està obert a tothom, per tant, tothom que vingui, que vulgui vindre a veure aquest acte, doncs serà un acte molt emotiu, molt bonic. Hi haurà parlaments, hi haurà una exposició de trofeus històrics del club, d'objectes també que formen part de la història del nostre Club Deportiu Roqueteng. Hi haurà la presència de moltes autoritats i, per tant, convidem a tots els socis i aficionats al futbol en general que s'apropin aquest divendres a la biblioteca, que veuran un acte, ja diem, molt bonic i molt emotiu, i un acte que s'està treballant des de fa setmanes amb molt d'entusiasme, que per fi veurà la llum i que, sens dubte, és un dels aconteixements socials més importants del Roqueteng d'aquest any 2023, sens dubte. Per tant, vos esperem a tots aquest divendres, dia 21, a les 7 de la tarda, a la biblioteca Mercè Lleixà de Roquetes, i tant de bo sigui tot un èxit, esperem que sí. I bé, la setmana que ens retrobem amb més actualitat del Club Deportiu Roqueteng.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
Bon dia, comença el dimarts amb força núvols i de fet aquests ruixats que han anat caient en algunes comarques de les Terres de l'Ebre, sobretot a la marge esquerra de l'Ebre, on ha plogut una mica més, gairebé 5 litres per metre quadrat, per exemple, a Camarles. Encara aquest matí, alguns ruixats aniran caient d'una forma local, especialment cap a la comarca del Baix Ebre i especialment ja tocada al Delta, cada vegada més clarianes a la Terra Alta o cap a la Ribera d'Ebre. Al llarg d'aquest migdia, aquesta tarda, molts més moments de sol. Per tant, aquests núvols s'aniran retirant cap al nord, s'aniran trencant en gran mesura, tot i que alguna gotellada, algun ruixat aïllat quedarà cap als ports ja al llarg d'aquesta tarda. Pel que fa a la temperatura, avui baixa una mica respecte a ahir, amb més vent de xaloc, per tant, fresquet des del mar, i la temperatura arribarà a ser agradable, però no pas gaire alta. Costarà arribar als 20-21 graus de màxima en molts municipis. Ho anirem seguint aquí a la xarxa.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro. El 96 Antena.